Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per mi.
Els ritmes ciclistes aquests dies estan força alterats. En primer lloc, per la primavera, una estació que en aquest esport és importantíssima. En segon lloc, perquè el diumenge, després de Flandes, sempre tenim la Robé, però ara aquest encadenat màgic que s'allarga durant una setmana s'ha trencat per la celebració de les eleccions franceses que han fet moure el calendari. S'endarrereix una setmana a la Robé i s'avança l'Amstel Gold Race. I aquí volia anar. Hi ha un tercer motiu que ens deixa els bioritmes pels núvols. Heu vist com s'ha resolt la Itzúlia? Heu vist l'Amstel? Però què és aquesta manera de competir i resoldre les curses? Els més veterans recordeu èpoques similars en intensitat, espectacle, emoció, nivell... I els més joves? No us penseu que sempre ha sigut així? Que cap queixa, eh? Inicialment pensava que aquest Ràdio Volta havia caigut en una setmana tonta per tot això que us dic, però vaja, que ni parlar-ne, que aquí ningú abaixa el llistó. Arrenca el Ràdio Volta que queda enmig del Tour de Flandes i la París-Roubaix, però no desconnecteu, perquè ens esperen uns minuts de molt bon ciclisme. Començarem, com sempre, amb el resum sonor del que ha passat aquests últims dies. I us aviso, els minuts que venen són mel. Per tant, us deixo uns segons per posar-vos a lloc. Us podeu asseure. Podeu acomiadar qui us estigui molestant. Us podeu posar bé els auriculars o deixar el volum dels altaveus a lloc. A veure... Us deixo uns segons. Sí? Ja? A punt? Som-hi! Ens posem al dia amb el resum sonor d'aquests dies. 3, 2, 1. Sintonitzem ràdio.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
¿Pero estás a pillar? ¿Vas a pillar?
Las
matemáticas y matemáticas. Nos van a dar una carrera. Estáis regalando la carrera. No digo más. Y vas a ganar a la Philippe. Y atrás, uno y cuatro que te llegan, más este, vas a hacer cuarto y octavo, décimo. Bueno, por lo menos que se junten la hostia.
Ya se van a juntar los cuatro, están pasando.
Vale.
De solist uit Noorwegen, Alexander Kristoff, is een hele grote meneer op een koersfiets. Echt waar. Het is iemand waar je een kasteel kan opbouwen, waar je elke keer kan op rekenen als je hem nodig hebt. Tiende in de Ronde van Vlaanderen, plaatst zich daar altijd tussen en wint nu de Scheldeprijs. Voor de tweede keer in zijn carrière, na 2015, 7 jaar later nog eens prijs. En dan zijn die twee...
Assolutamente la favorita. Attenzione, Marta Cavalli.
Marta Cavalli.
E Marta prova giustamente a sorprenderle l'allungo da parte di Marta Cavalli, che aveva fatto molto bene il Kauberg. Brava Marta.
900 metri, deve credersi.
E siamo
dietro
lì. A lei
Massimo
Marta.
Passio.
E adesso la Molman è chiaro, sì.
Marta rilancia
Cavalli.
Ancora l'azione, rilancia
ce la
ancora.
Può fare gli ultimi.
Deve...
100
parte
metri,
la dietro.
Parte ora
forza
la volata,
Marta,
ma credo
forza
che sia
Marta,
tardi, a lei Marta
forza
Cavalli,
Marta, sì,
exploa di Marta Cavalli all'Amstel Gold Race, exploa,
ma cosa ha fatto?
Sí, esto debe ser la confirmación de que el triunfo es suyo y de que por milímetros, ya veremos por cuánto de tubular, Benoît Cosnefroy acaba de llevarse el triunfo en esta 56ª edición de la Amstel Gold Race, de la clásica de la cerveza. Y esa es la cara, la tristeza
del derrotado,
como dice Miguel Ángel Iglesias, de Michał Kwiatkowski, que yo creo que había manejado perfectísimamente. Kowski. Es que viendo la llegada es casi imposible de decir quién ha conseguido el triunfo. Es que esto es en paralelo, es que esto es una verdadera photo finish. Y es que desde esta toma parece que es Michal Kwiatkowski. Y es que es Michal Kwiatkowski. ¡Qué locura!
¡Qué locura esa decisión, ¿no?
¡Qué locura! Aquí tienen la sensación de que han perdido. Aquí, de que han ganado. Y en esa photo finish, la impresión es que el triunfador es Michal Kwiatkowski. Aquí hay un baile de sensaciones que vamos a ver si ha acabado o no. Aquí
hay claridad.
Pero vamos a ver.
Es que
acaba de darse la vuelta a la tortilla. ¡Qué final tan increíble e inesperado!
As they come into the Roubaix Velodrome, a huge crowd cheer them in. Goosebumps for these riders who have never ridden into this Roubaix Velodrome in this monument before. Here we go now, this is the sprint. Colbrelli, here goes Vermeersch, he goes high. Vermeersch has stolen a march, and that is a great tactic. He leads out, Colbrelli is there. Van der Poel fights as Vermeersch leads into the banking. Is Florian Vermeersch going to take the victory on the line? It's Sonny Colbrelli, the first Italian victor since 1999.
What a moment for Sonny Colbrelli. The 31-year-old has enjoyed the best year of his career and takes the biggest win of his career at Paris-Roubaix. He is the first debutant to triumph here in some 70 years. Well, this is 2021 after all, so we should perhaps have expected an Italian winner. Colbrelli takes it in the sprint from Vermeersch and Van der Poel.
Unbelievable. My first Paris-Roubaix. And I mean, I don't know. I'm very happy because today is a legend of Roubaix, no? with the rain and weather and the start. And attack a 90k to go after Harenbeck and nothing. And I follow only Van der Poel in the final. Nothing super and the super sprint. I'm very happy for this victory.
The Italian and European champion leading home 22-year-old Vermeersch, who really announced himself to the world today. Van der Poel third, followed by Moscon, while Yves Lampaert was the best of the rest. It was an epic edition of Paris-Roubaix, and the good news is that the Hell of the North will be back in just over 6 months' time. So do join us then, and thanks very much for watching.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem començat amb aquella situació que es va viure a la Itzúria, en què els directors del Burgos i el Caja Rural, en directe o en un quasi directe, estaven discutint per l'estratègia de carrera amb quatre homes en fuga. Aquella imatge dins del cotxe que es va convertir ràpidament viral i que van obligar, de fet, el director del Caja Rural a sortir després de l'etapa a donar explicacions. Molt interessant el que van viure i a veure si mica en mica es pot anar incorporant a les curses. Aquell dia, per cert, va guanyar la Filip, una Itzúria que se la va acabar emportant Daniel Felipe Martínez en una última jornada apassionant, en què va passar de tot. Evenepoel no va poder mantenir el lideratge, Roglic ho va intentar però es va quedar enrere, Enric Mas va caure, i al davant, que es fotien les garrotades entre Joni Seguirre, Daniel Martínez, Ampello Bilbao, espectacular. Hem passat també per l'Esquel de Price, on Alexander Kristoff va guanyar, va aconseguir la victòria, i atenció perquè té 83 victòries com a professional en 13 temporades, i com reconeixia, com explicava ell mateix, aquesta va ser la primera en solitari. Després de 83, la primera en solitari, un dels grans sprinters d'aquests últims anys. I preguntareu Fletxa, a veure si Kristoff, que és un tio dur, ha de ser un home important també a la Roubaix. Hem passat per l'Amstel Gold Race, la cursa de la cervesa, amb Marta Cavalli sorprenent les favorites. Quina victòria de mèrit! També li vull preguntar a Fletxa perquè Cosa ha fatto, que sentíem en aquesta transmissió italiana. I al final surrealista de la cursa masculina de l'Amstel, en què un comissari es va fiar de la inèrcia de cursa i de la seva experiència també per donar inicialment la victòria a Cosnefroy i després rectificar i reconèixer que qui havia guanyat va ser Kwiatkowski, que el comissari de fet ja ha admès el seu error i ha demanat disculpes. És el que ha passat, però també hem sentit el que passarà amb aquest record sonor del que va ser l'última Roubaix, la de l'octubre, la del fang, la de Sonny Colbrelli. Ho valorem de seguida, tot amb el Fletxa, tot i que avui l'enganxem carregat de compromisos entre maletes a l'aeroport i li agraïm que tot i així ens guardi 5 minuts per valorar la setmana. Al proper Radio Volta farem una anàlisi extensiu del que haurà passat a Roubaix, una cursa que ell coneix molt bé. Ja sabeu, va ser 8 vegades top 10 i va sumar 3 podis. Entrem, doncs, al territori Fletxa. 600 meters to the bike change.
This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Aquí estem, de viatge aquesta setmana pel Giro de Sicília, però bueno, amb família, feina, vaja, setmana moguda aquesta que tenim, a part, sobretot pensant que diumenge és la Roubaix.
I tant, quina setmana, no sé si dir-te que viatjar, aprofitar per treballar i seguir ciclisme amb la família és bo o és dolent, però en qualsevol cas, tots els hobbies junts, perquè més estem en una època de l'any de ple en les clàssiques i aquests últims dies hem viscut una Itzúlia amb molts moviments i sobretot hem viscut, a mi em va encantar aquest últim diumenge amb l'Amstel Gold Race, tant en la femenina com en la masculina, quines exhibicions i quins finals tan emocionants, eh?
Sí, al final, bueno, aquest canvi de calendari, sobretot, l'Amstel va obrir portes poder a altres corredors, no? També com el cas de la prova masculina, el Kwiatkowski, i a la femenina, que va estar impressionant allà, sobretot a nivell tàctic, com va saber anticipar altres corredores més fortes, no? El seu moviment, jo crec que surt una imatge d'helicòpter que és boníssim, perquè ataca en un moment en què Van Vleuten està tirant, no? I això és ser observador en una cursa, no? Si vols sorprendre el més fort, ja has d'atacar quan aquest està en una posició ja d'estar donant el relleu o una posició que ell no pugui immediatament reaccionar, no? I és el que va fer la guanyadora. Sí, va ser genial.
I tant. Clar, t'anava a preguntar, sí que sempre la parella Roubaix arriba després de Flandes, aquest any hi ha hagut aquest canvi per les eleccions franceses, això condiciona la preparació de la Roubaix? Perquè també dissabte hi va haver proves que potser sí que ens donen més pistes, no?, de cara a la Roubaix.
Sí, jo crec que una miqueta sí que condiciona, perquè vulguis o no després de Flandes tenir dues setmanes més, bueno, jo crec que si has acabat molt, si t'has exhaurit molt a Flandes, com que guanyes temps, no?, en recuperar, en tornar-te a centrar, o sigui que, bueno, jo ho veig de la manera positiva, però qui estigui en un moment molt bo, i, per exemple, no?, el Van Der Poel a Amstel no va estar tan bé com va estar a Flandes, i això per com es va buidar la prova flamenca, i sobretot les celebracions que va tenir i tot. Llavors, clar, per ell, aquest guanyatemps sí que és molt útil i és un exemple com de dir, vale, poder no va estar tan bé a la Amstel, però guanyatemps de cara a la Roubaix. Però també hi ha corredors que no van córrer Amstel, van fer Flandes i van córrer dimecres, com és el cas del Christoph, que fa una autèntica exhibició allà a l'Esquel de Price, a una prova que van estar 5 quilòmetres amb ventalls, que es va trencar tot. Vaja, on te va guanyar equips favorits com era el Bora, que portaven el Sam Bennett. Per tant, clar, o sigui, no només ens hem de centrar en proves top com la de diumenge, sinó d'altres que són de menys nivell, però que, ostres, també ens donen a veure, sobretot, entreveure el que passarà diumenge a Roubaix.
Ara parlaves del Christoph, que va guanyar, no sé si té una setantena de victòries a la seva carrera professional i pràcticament mai havia guanyat en solitari, sempre a l'esprint. Què ens hem d'esperar a la Roubaix? Perquè tant podem trobar que arriba un grupet seleccionat i que juga la victòria a l'esprint. Vaja, bàsicament aquesta és la pel·lícula que ens acabem trobant sempre, no? Els homes més forts que s'acaben jugant la victòria en un grupet molt reduït, eh?
Bueno, o en Roubaix en concret, en proves en solitari, sobretot en atacs en solitari, eh? Jo, ostres, m'estimo, crec que el Christoph, l'exhibició que va fer la podríem tornar a veure a Roubaix, un atac de poder no, el Christoph va atacar a Esquel de Price de 12-15 quilòmetres, jo crec que un atac de lluny, com feia el canxar del Bonen, no el veurem, però si un atac de sol, d'un dels últims trams, que pugui el guanyador final de Roubaix arribar en solitari és probable, eh? No ho vam veure l'any passat amb el Colbrelli, que vam veure un sprint, però alguna cosa em diu que aquest any veurem un escenari diferent.
M'agrada quan tu ja comences a tirar una mica d'intuïció, perquè el que sí que és sorprenent és el que va passar l'any passat, que va guanyar Colbrelli, que debutava la cursa, amb Vermeers també darrere, que era un nano molt jove, i amb Mathieu van der Poel, que semblava favorit a la victòria final. Però sí que és estrany, el que va passar l'any passat, que un debutant a la prova acabi guanyant.
Sí, aviam, no sol passar, però tot és possible. Jo crec que aquest any serà més un corredor més veterà i amb una miqueta més d'experiència. No em diguis el per què, però segons estic veient com estan en la temporada, pot passar. Tot i que, bueno, tenim el Pogacar, que sembla que té ganes de córrer, i si fos així, aquest home seria debutant i guanyador, a més.
I tant que sí. Acabarem de resoldre aquests enigmes amb el que queda de setmana. A tu et deixem desconnectar, desconnectar a mitges, perquè també has dit que marxes per feina. Joan Antoni, moltíssimes gràcies. Parlem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. We'll be right back. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.